passem revista, com sempre, els divendres a aquesta hora, i per fer-ho tenim, per segona setmana consecutiva, la presència de la Carme Munté, cap de redacció del setmanari Catalunya Cristiana. Carme, bon vespre.
Bon vespre, Ignasi.
Bona vesprada, fem, en honor
a
la Rafa.
Bona vesprada, en honor a la Rafa. Una abraçada des d'aquí, molts petons.
Exactament. Bé, la setmana per a Catalunya Cristiana, com sempre, inclou molts temes, i tenim com a qüestió principal, com a gran argument de la publicació, un reportatge sobre el que és la sintonia afectiva amb A i afectiva amb B del Papa Francesc amb els episcopats alemany i llatinoamericà que treballen des de fa temps per una església sinodal. Havia de ser aquí amb nosaltres el nostre estimat company Joan Andreu Parra, que ha fet aquesta secció del primer pla, aquest gran reportatge, però el tenim a l'altra banda del fil telefònic per qüestions de Covid. Joan Andreu, bon vespre o bona nit ja.
Hola, bon vespre, com esteu, companys?
Molt bé.
Bé, hola, Joan Andreu.
La Carme també et saluda. Primer de tot, com estàs tu? Bé?
Doncs bé, sí, estic progressant adequadament, com diuen al món de l'ensenyament.
Suposo que podem dir positiu de Covid, però bé, dintre de tot, no?
Sí, sí, s'ha passat com una... o l'estic passant com una grip.
Molt bé. Bé, què explica Catalunya Cristiana aquesta setmana sobre aquesta gran correlació de forces eclesial entre Alemanya, Llatinoamèrica i el Papa Francesc?
Bé, volíem posar l'accent perquè en aquest fet de, podríem dir, episcopats que estan com molt al compàs, no?, del Papa Francesc, perquè tot sovint en els mitjans de comunicació més aviat el que s'acostuma a publicar són totes les dificultats que se li plantegen al Papa, el Papa Francesc, que és un papa que destaca per la seva agenda reformista, no? I, òbviament, doncs, això en alguns països, en alguns episcopats, provoca algunes resistències i, sobretot, això acostuma a ser objecte de notícia, no? I aquesta vegada, doncs, volíem posar aquest accent, aquesta mirada, doncs, en aquells episcopats que sí que sembla, doncs, que estan fent els deures o que estan més alineats amb el papa, no?
Per exemple, digues, perdona.
No, que efectivament en el cas d'Alemanya doncs hem pogut esbrinar que ja estaven com amb aquest mode sinodal, no?, que ara estem sentint parlar tota l'Església Universal a partir del sinode de bisbes sobre la sinodalitat, que de fet ja ha començat, i aquí està aquesta novetat. Però, per exemple, Alemanya ja des del 2019, doncs, la Conferència Episcopal Alemanya i el Comitè Central dels Catòlics Alemanys, que és un grup de laics fort, doncs, van impulsar aquest espai, doncs, per, podríem dir, debatre les principals qüestions, no?, de l'Església.
Sí.
I, bueno, veiem que és una cosa que des d'allà fa 3 anys, no?, que l'estaven practicant en aquest país europeu.
A Alemanya, a més, els bisbes de vegades tenen riquesa en la diversitat, no?, davant d'algunes qüestions morals, socials, i no sempre la sintonia amb el papa ha estat total. Em refereixo que això ve de lluny, en el cas d'Alemanya.
Efectivament, sí. S'ha de dir també que és difícil generalitzar. Òbviament, al capdavant de cada diòcesi doncs hi ha un bisbe, doncs, que té el seu tarannà, que té la seva espiritualitat i que d'acord, doncs, amb aquests criteris ell governa la diòcesi, no? El que, bueno, hem pogut parlar en particular, doncs, amb un teòleg i col·lega periodista alemany que escriu en un portal que es diu Catholics.d, i també amb la corresponsal de La Vanguardia a Berlín, que és la Maria Paz López,
sí.
I tots dos, doncs, ens han comentat que de les 27 diòcesis que hi ha a Alemanya, doncs, podríem dir que són 7 o 8 les que tindrien uns plantejaments més conservadors o potser no tan alineats amb el papa en algunes qüestions, però que la resta estan com molt a la seva saga, no? I hi ha alguns que fins i tot demanarien com més velocitat en les reformes en el papa Francesc, en aquestes que vol impulsar, i alguns doncs, acusen alguns missatges contradictoris que pugui tenir el Papa Francesc en algun aspecte. Mm-hmm. Però bé, en general es troben còmodes, no?, amb el perfil d'aquest Papa, en particular a Alemanya.
Sí, a Alemanya, tot i que aquest Papa és llatinoamericà, l'anterior sí que era alemany, també sí. Segur que hi havia coincidències i algunes discrepàncies. El cas d'Amèrica Llatina és més complex, és un món, no?, també.
Doncs sí, efectivament, pràcticament estem parlant d'un continent, no? El que, bueno, aquí hem volgut també parlar amb una persona que pogués tenir aquesta visió de conjunt i ens l'ha portat, doncs, un teòleg veneçolà, que és laic, que és el Rafael Luciani, i és una persona que, a part, ens ha explicat molts continguts relacionats amb el proper sínode. I és que, efectivament, aquesta matèria de la sinodalitat a Amèrica Llatina és una pràctica que ja venen fent també de lluny, no? Podríem dir que des de les conferències que ells li diuen doncs font, no?, com van ser les d'Aparecida, Puebla, etc., o Medellín, que va ser la primera, doncs aquí hi ha com un treball molt sinodal, no?, entre tots els bisbes i, en definitiva, també incorporant el conjunt del poble de Déu.
Treballant junts, caminant junts. Carme, vols afegir alguna cosa sobre el que ens ha comentat el Joan Andreu?
No, que el que ha anat comentant ell, no? Que és molt interessant totes aquestes reflexions que es recolliran en aquest reportatge i aquesta sensibilitat en la línia que el Papa Francesc també ens apunta a l'Església.
Doncs recomanem aquest primer pla, Sintonia afectiva i efectiva amb Francesc. Aquest és el titular de portada de Catalunya Cristiana aquesta setmana. Joan Andreu, si haguessis de fer la petita falca amb una frase per animar els oients a llegir Catalunya Cristiana aquest cap de setmana, per exemple, i endinsar-se en mitja horeta o menys en aquest reportatge?
Bé, diria que és un número com molt, molt divers, no?, que integra doncs, diferents temes i aquesta visió més internacional i de conjunt de l'Església sense deixar doncs, aquesta part del territori estimat, no?, de Catalunya. És a dir, que bueno, es pot tenir precisament aquest plantejament catòlic, no?, de la catolicitat i, per tant, doncs, aquesta universalitat.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Joan Andreu Parra, redactor de Catalunya Cristiana, i que avui ens ha explicat el que és el tema principal, el primer pla, aquest gran aprofundiment que cada setmana ofereixen a la seva edició de paper Catalunya Cristiana, oi?
Joan Andreu, cuida't molt i la setmana vinent ja t'esperem aquí.
Exacte.
Gràcies.
Aquí a la redacció també. Una abraçada, Joan Andreu. Adéu-siau.
En una altra tornada.
Això mateix. Fins aviat. Doncs seguim encara pocs minuts amb Carme Munté en aquesta secció. Passem revista, oi?
Ara ho comentava el Joan Andreu, que tractem tant temes de l'Església Catòlica Universal com qüestions més concretes, i podem dir que una mica un dels personatges que entrevistem està a cavall de les dues, dels dos aspectes, perquè és Matías Auger, un gran liturgista, que ell és claretià i a més és de Tarragona, però també és veritat que fa un servei a nivell de l'Església, especialment al Vaticà, pel que fa a l'àmbit litúrgic, perquè és consultor i professor honorari del Pontifici Institut Litúrgic Sant Anselm de Roma. L'hem entrevistat, de fet ho ha fet el nostre company, l'Eduard Brufau, amb motiu del lliurament del Memorial Peretena del Centre de Pastoral Litúrgica. Aleshores, el Matías Auger parla, evidentment, de la figura del recordat bisbe peretena, especialista en litúrgia. Parla també del seu recorregut personal fins a especialitzar-se en aquest àmbit de la litúrgia. I també reflexiona sobre l'ús ideològic de la litúrgia per part de sectors tradicionalistes.
La litúrgia ha sigut instrumentalitzada d'una part de l'Església molt tradicionalista, que es defineix no només per el ritus anterior que usen el Missal de Pius V, sinó també per tota una ideologia política i eclesial.
També hem parlat amb Ignacio Doñoro aquesta setmana, ell és sacerdot de Bilbao. Fa 20 anys que és a la selva amazònica del Perú, treballant amb els nens més vulnerables. Allà va fundar Hogar Nazaret, un centre que acull més de 300 nens i adolescents en situació d'alt risc i exclusió social.
És el grito desgarrador de Jesús en la cruz. Cristo no quiere esta barbaridad de niños que están crucificados con él, los niños crucificados. El Hogar Nazaret es la locura del amor de Dios, es la oportunidad donde estos niños pues no solamente recuperan sus heridas físicas, sino que son capaces de decirte: hoy es el día más feliz de mi vida. ¿Cómo está el hogar Nazaret? Pues fenomenal, la verdad es que es genial. 300 niños felices, maravillosos, que son para comérselos.
Recentment va ser a Barcelona on va donar el seu testimoni amb la xerrada El milagro de la selva, el hogar Nazaret, i crec que el vas entrevistar tu també,
Ignasi, a la ràdio. Sí, també aquí a Ràdio Estel, en el programa Sense Distància. Altres temes, Carme, ja per tancar?
Molt esquemàticament. Parlem del 1 de maig i reflexionem sobre treball digne, retribuït adequadament i segur. També oferim una anàlisi molt interessant de Lorena Pacho, periodista, sobre la Constitució Predicate Evangelium, que consolida la reforma que el Papa ha posat en marxa en els darrers anys sobre la Cúria Romana i el seu servei a l'Església en el món. Altres temes, també descobrim el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri, a l'Alt Camp, ideat, recordem-ho, pel jesuïta Daniel Maria Vives i projectat i començat per l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol. Una entrevista molt interessant que ha fet també l'Eduard, el Joan Maria Jané Coca, que es va fixar l'objectiu de reprendre en la reconstrucció d'aquest santuari que s'havia aturat l'any 1984, va ser quan l'any 1984 va ser quan es va reprendre les obres d'aquest santuari, que finalment es va inaugurar i beneir l'any 99.
Hem passat revista a Catalunya Cristiana amb Carme Munté, cap de redacció de la publicació, companya nostra també de Ràdio Estel, perquè estem junts, ja ho saben els oients, i en paper es pot trobar l'edició d'aquesta setmana, parròquies, santuaris, es pot demanar...
A la llibreria Claret, en llibreries també religioses...
I allà tenen per subscriure's, si
i
volen...
Pots subscriure't i trobar l'edició digital a la pàgina web www.catalunyacristiana.cat.
Un web que es va rellançar ara fa pocs mesos i on cada dia hi ha actualitat informativa.
Hi ha l'actualitat informativa del dia i també l'actualitat setmanal, que són aquests continguts que ara estàvem presentant.
Catalunya Cristiana, com sempre, protagonista d'aquesta secció. Passem revista. Hem parlat també amb el Joan Andreu Parra, que ens ha fet 5 cèntims del primer pla. Molt interessant. Pinta molt bé això. Gràcies, Carme, i fins la setmana vinent, o tu o el company o companya que vingui.
Fins la setmana vinent, si Déu vol.